I aquests dies mos ha deixat un dels grans, el dibuixant Albert Uderzo. Déu-n'hi-do, als 92 anys deixa una trajectòria inesborrable en la història del còmic i de la cultura popular. Ell, juntament amb René Goscinny, va crear, en principi, en una humil revista de còmic, Pilot, la col·lecció que s'ha fet internacionalment coneguda d'Astèrix al Gal. Va ser l'any 1961 quan es va publicar el primer àlbum, tot i que Astèrix va ser creat, va néixer, podríem dir, l'any 1959. Després de tots aquests anys, s'han venut més de 350 milions d'exemplars de les seves aventures arreu del món, que han estat traduïdes a 107 llengües, entre les quals, òbviament, el català, el castellà i tantes altres. Teníem naltros en Lluís Ferrer Ferrer Aivissenc, guionista de còmics i amic de Ràdio Illa, per recuperar, per intentar posar un toc a la memòria d'Albert Uderzo. Hola, Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu per Formentera? Tots bons?
Doncs sí, tots bons, i bé, doncs prenent-nos com cadascú com pot un poc doncs aquesta situació de confinament. Els còmics ajuden, per això?
Sí, no, jo afortunadament estic ben proveït. Estic ben proveït per passar aquesta quarantena i un parell més si fan falta.
No, recordem que en Lluís és un dels grans col·leccionistes de còmics de les Pitiüses. No sé quants títols tens tu, Lluís?
El darrer recompte, bueno, jo ja m'ho miro que al pes, vull dir, però el darrer recompte era aproximadament uns 20.000.
20.000 còmics, déu-n'hi-do.
No, n'hi ha que tenen molts més. Però jo els meus els tenc tots llegits, més d'una vegada, molts d'ells, perquè hi treballo sovint, en faig crítica, me'ls llegeix, me'ls torno a llegir, i és una col·lecció que no està parada allí per mostrar, vull dir que treballa, que la faig servir, la llegeix i la gaudeix molt. La veritat és que sí.
I d'aquests 20.000 títols, quants en tens d'Astèrix i Obèlix?
D'Astèrix i Obèlix en tinc una edició molt, molt curiosa, que va sortir fa uns anys, una sèrie completa, que va sortir publicada a Diari d'Eivissa, i era una edició bilingüe, en castellà i en anglès.
Sí.
I era molt curiós perquè sortien les pàgines, bueno, doblades. No es posava els texts en castellà i en anglès a una mateixa pàgina, sinó sortien les pàgines doblades amb els texts en castellà i en anglès. Vull dir, és una curiositat, és una edició molt curiosa que tinc jo.
Em sembla que alguns de vosaltres, alguns haureu vist aquesta edició de la qual parla en Lluís, perquè la tenim a la biblioteca, l'hem tingut durant una època a la Biblioteca Maria Villangómez de Sant Francesc. Bé, explica'm-nos un poc, com a dibuixant, com a representant de la línia Clara, com veus a Albert Uderzo i aquesta col·lecció mítica d'Astèrix i Obèlix?
A veure, Uderzo, l'Albert Uderzo era un dibuixant genial, magnífic, vull dir, amb un sentit de ritme, que es pot apreciar perfectament a Astèrix i Obèlix, amb un sentit de ritme trepidant, amb una composició de pàgina molt bona, la composició de les vinyetes també, un excel·lent dibuixant a llapis. A tinta, en tintador no era tan bo, tenia... De fet, tenia molts de negres, entre ells un germà seu, en Marcel, un germà petit seu, que era un gran entintador, que de fet els millors àlbums, els àlbums que estan millor dibuixats, que donen més qualitat, són els que estan entintats per seu germà. Vull dir, en Albert feia els llapis i el seu germà Marcel el passava tinta. I no sortia acreditat.
Caram.
No ha sortit acreditat mai.
I això que era el pobre germà, saps?
Sí, els darrers àlbums de... que va publicar en Uderzo en solitari, sí que s'acreditaven en els ajudants, perquè n'hi havia molts que li feien tots els fons de darrere, s'han tintat, però el que era els anys 70, finals dels 60, primers dels 70, que va ser quan en Marcel va treballar amb ell, que llavors van anar a parar, per mort d'això,
sí.
Pues, es nota que hi ha molt millor qualitat d'entintat i de dibuix gràcies a l'entintat del seu germà. Sí. És curiós, però com a dibuixant, magnífic, i a més que s'amoldava a diversos estils. El que passa és que nosaltres el coneixem pràcticament només per això, però, per exemple, té una sèrie de... un western, que ara no me'n recordaré com es diu, un western amb en...
Ara t'ho diré.
Amb en Charlie, Sí. En Charlier, que és el mateix guionista de Blueberry, per exemple, que també és un western, i és un, bueno, un dibuix d'estil realista completament diferent, i la veritat és que allí també demostra que era un dibuixant genial.
Diuen que Alberto D'Erso tenia una debilitat especial per Obèlix.
Sí, perquè, a veure, el que van fer tant ell com en René Goscinny, el que van fer va ser extrapolar-se en sus personatges. N'Astèrix és en René Goscinny, és el guionista, i l'Obèlix és ell, és moderno. N'Astèrix és més menut, és més reflexiu, i l'Obèlix, bueno, tots coneixem l'Obèlix, no?
Sí.
I en su que s'identificava més en Uderzo com a tal, clar.
Escolta'm,
sí, són ells dos.
Tu quina creus que és la poció màgica de l'èxit d'Astèrix i Obèlix?
Els estereotips. Sempre, però des d'un començament. La sèrie va començar... Com t'ho explicaria? Era com, no com fent befa, sinó com una espècie de paròdia de la resistència francesa durant la Segona Guerra Mundial, que va passar un poc com el concert de Montbarley a Eivissa, que també es va omplir mitja plaça de toros, però si ara tu preguntes, n'haurien omplit quatre de places de toros, de gent que hi va anar, o que diu que hi va anar, no?
Yeah.
Entonces, la resistència francesa és el mateix. Tot deu estar resistència, no és pas. Resistència era un grupuscle minúscul, que va tenir la seva rellevància.
Hi ha molts espanyols, per cert.
Exacte, i que va ser això el que van extrapolar a l'aldea Gala, que resisteix als embats de les ordres romanes, no? Realment era com això, com un tipus de paròdia de la Segona Guerra Mundial, que està basada en estereotips dels francesos, dels espanyols, a Hispània, Astèrix i Hispània, surten tots els tòpics coneguts de sol, platja, toros, destinació de turisme barata, que venen tots els turistes del nord, els godos, els bretons...
L'orgullo també, l'orgullo hispànic, no? També queda molt palès en aquell còmic.
Sí, no, i que sí, surt això i surt tot, però es casa tots, Astèrix de Bretanya, vull dir, hi ha referències a la gastronomia horrorosa dels britànics... Sí.
A Còrsega no poden suportar la pudor dels formatges, etc.
Exacte, vull dir, són estereotips, està basat sexy, està basat amb aquests estereotips tan exagerats, no? Que cantes, ara pareix que hi ha molta gent que s'ho fan, no? Molt de fin de dir tot el món, però que abans, cony, com us feien gràcia. Tant els propis com els d'altres països que són perfectament reconeixibles. Sí. Jo crec que la clau és aquesta, la seva clau de sèxit, els estereotips, que fas les coses amb humor, no? Amb un poc d'humor.
Trobes a faltar Goscinny? Recordem que ens va deixar l'any 1977, Uderzo va seguir sol un temps i després va pactar amb altres guionistes i finalment doncs, ha deixat Astèrix i Obèlix en mans d'altres guionistes i altres dibuixants també. Has notat aquesta falta primer de Goscinny i després del mateix Alberto D'Erso?
És molt acusada, sí, la falta d'en René, d'en Goscinny, és molt acusada. En Goscinny, com tu has ben dit, va morir el 77, el seu darrer àlbum va sortir el 79, que em pareix que era Astèrix de Bèlgica, que ja estava fet en notes seues, i realment, si no m'haig equivocat, Uderzo després em va publicar uns 8, 7, 8, 9, quizà en solitari, i s'ha de barallada de qualitat, no en el dibuix, no l'apartat tècnic, gràfic, que és impecable, com sempre, però si no tens una bona història darrere que et recolzi, la veritat és que va baixar molt i molt de qualitat. Jo som de... personalment, no té ningú perquè està d'acord amb jo, però jo personalment som desidea que se'ls podia estalviar. Vull dir, jo crec que una vegada desaparegut en Goscinny es podia haver cancel·lat la sèrie tranquil·lament, uns 24 àlbums que s'havien publicat, i hauria alcançat una categoria de clàssic absolut, com per exemple el Tintín, que no s'ha publicat res més després de la mort de Manera G, no? En té algun de meritori, quizás fill de l'Astèrix o l'Odissea d'en Astèrix, però no, la veritat és que no són bones històries. Però clar, és que és molt complicat matar la gallina dels ous d'or. Vull dir, com tu has dit ara, ara se n'encarreguen en Ferri i en Conrad, se n'encarreguen d'Astèrix o Bélix, i han publicat 4 àlbums, i per exemple aquest darrer, que se fia d'en, ja ho diré bé, se fia d'en Delfingetorix, és un àlbum que només per l'edició franco-belga s'ha tirat des de 5 milions d'exemplars.
Déu-n'hi-do.
És que, clar, no convé aturar-se la màquina quan roda, no?
Lluís, i el teu preferit, el teu àlbum preferit d'Astèrix? Ja sé que això és molt difícil, és com preguntar-te quina és la teva cançó preferida dels Beatles, però va, mulla't un poc.
Mira, jo vaig ressenyar Jocs Olímpics, Astèrix en Jocs Olímpics, perquè, clar, un podria pensar, ah, clar, que tu se'n van a Jocs Olímpics, allà ho tenen fet, en la poció màgica, que se la pren Astèrix i guanya el que sigui, i no Bélix quan va caure de petit dins olla, sí. Pues, també guanyarà el que faci falta, però no. Resulta que no poden prendre poció màgica. No, Bélix no pot participar i Astèrix no pot prendre poció màgica en els Jocs Olímpics.
No es poden dopar, de fet.
No es poden dopar, clar, perquè és que era molt descarat. Dius, ostres, diu, aquí fotran una apologia en el dopatge. I no, realment el que feien Astèrix és guanyar a base d'enginy, no? en els seus competidors i els seus rivals.
Jo em quedo, Lluís, amb la residència de los dioses.
També.
Parla d'especulació immobiliària, diguem-ne, en l'any 40 després de Crist.
Sí, no, ja et dic, està molt... Són estereotips molt reconeixibles, molt actuals, vull dir, perquè és una sèrie de còmics que te la pots tornar a llegir i realment hi trobes clocades d'ull perfectament actuals, vull dir, reconeixibles avui dia, no? Vull dir, tant en estereotips de nacionalitats com de vents que passen pel món i pels puestos aquests. Sí.
Doncs va, avui hem trobat una bona excusa per revisar la nostra col·lecció de còmics d'Astèrix i Obèlix, i ho hem fet amb qui millor que amb en Lluís Ferrer. Moltíssimes gràcies, Lluís. Una abraçada.
Vinga, moltes gràcies i estic humors per aquí baix. Vinga.